A la teva empresa però... fitxaries un...
Clar.
Un assassí? Un tio que hagués esquarterat...
No, si fora en sèrie, no.
A la seva senyora. Als 28 anys, als 42, la molla.
Depèn que està dit que és la
perquè ja ha pagat la seva factura. Sí, clar, i ve a la teva empresa de relacions públiques i diu, escolti, que a la presó vaig aprofitar per estudiar tot això del màrqueting i com dir mentires sense que es noti.
T'ho diré d'una altra manera. Tu a la teva empresa preguntes els antecedents penals de qui et havia demanat el treball?
No, home, no. Espera, deixem acabar la pregunta.
Perquè jo no els pregunto. Però pregunto llavors, altres coses, llavors, però no els antecedents penals.
Jo pregunto... bueno, no, que em fotran a la presó, si jo que pregunto.
No
pots preguntar si... si... No, no vull fer-te.
Preguntaràs, sí, ofendré.
Sí, ja sé,
però... Sí, jo també.
Ara m'has fet pedo.
Jo no treballaria en cap de les seues empreses, ho tinc claríssim, eh? Això d'entrada... Ja poden vostè triar un altre. I jo el que crec amb això, senyor Martí, és que sí. És a dir, que jo crec que cada cas s'ha de mirar personalment i corres el risc d'equivocar-te. Però que seria absolutament injust i inhumà condemnar una persona de per vida,
sí,
per un delicte del qual fins i tot se'n pot haver penedit o pot haver superat.
Però en aquest tema, el que dic és que és molt més fàcil parlar des del plano col·lectiu i dir no creiem, perquè és una manera de dir jo hi crec, però en el conjunt no hi creiem, que interpel·lar-te sobre un exemple particular i que hagués de prendre tu la decisió, i per això fer aquesta pregunta, que és una trampa demagògica.
A mi l'única cosa que em sorprèn, Martí, és la diferència de mesures. És a dir, hi ha un senyor d'una banda d'extrema dreta que mata un altre senyor que evidentment no és d'extrema dreta, aquest altre senyor es diu Guillem Agulló, aquest senyor l'assassina, està poc de temps, molt pocs anys en presó, 2 anys crec, o 3 anys va passar en presó, i que al cap de 4 dies ja es pot presentar com a regidor per una llista municipal en un poble determinat amb una candidatura d'extrema dreta. I aleshores és el que dirien, com és possible que una persona que ha complert tan poca presó, que a més no se n'ha penedit mai, que a més té aquests antecedents, pugui ser un bon regidor, i en canvi la justícia, o en una selecció laboral, no els accepta.
Com en diu la companya Blanca Cia, hi ha hagut un comissari de policia que va ser condemnat per homicidi i anys després readmès a la pròpia policia. Es diu, vaja, Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles.
Perquè devia complir condemna. Val?
I un altre, que és l'altre debat.
A més, en aquest cas...
Hi ha un
cas...
altre debat aquí, que és si... És a dir, acceptant que sí, si ja l'has de contractar. I qui, saps? I després hi ha l'altra part, que és el contracte a Laura Borràs, en aquest cas, que també és un altre debat que ja està ventint a l'interior de Junts.
Que en aquest cas m'he oblidat, quan he explicat el cas del senyor Ellín, ell, quan el condemnen, després aprofita un permís penitenciari per escapar-se, se'n va al Paraguai, el deté la Interpol, després és entregat a Espanya, entra de nou a presó, vull dir que és una vida una mica de pel·lícula. Jo entenc el debat sobre la reinserció i crec que és un debat pertinent. També crec que si un jutge, en aquest cas... d'un cas que no té res a veure, el cas Taula, i ara un fiscal que sí que accepta la signatura de l'altre pèrit i aquest no, clar, és pressuposar que hi ha un jutge com a mínim i un fiscal com a mínim que no creuen en una fiscalia, perquè no és només un fiscal, que no creuen en la presumpció d'innocència. Per tant, no sé si és un debat una mica reduccionista, potser ens falta més elements de per què ells consideren que en aquest cas no preval aquest principi evident de la reinserció, perquè vull pensar que els jutges són els primers, i sobretot els fiscals també, que creuen en la reinserció, no? I després, des del punt de vista
vols
polític...
Pensar, ho has dit bé.
Clar, jo no conec el jutge del cas Taula...
N'hi ha que són molt ràpides i n'hi ha que no se curen a la vida.
No conec el jutge del cas Taula ni el jutge de... ni el fiscal que ha fet l'escrit. I després és veritat que crida més l'atenció que sigui en el cas de Laura Borràs, això és veritat.
I una cosa, Jordi, jo de les tres notícies que has donat, la que més em preocupa, i és la que no hem parlat, és que el conseller d'Interior es pensi que li demanen la dimissió perquè li tenen mania. Home, amb tot el serial dels últims mesos del Departament d'Interior, amb el que va provocar que l'exconseller d'Interior ha fet les declaracions que va fer, que a més el vam escoltar en aquesta emissora en directe una llarga estona, amb el cessament que va haver-hi del cap dels Mossos d'Esquadra. Home, sincerament, que el conseller, que té tot el que té en el seu departament, surti a dir que li demana la dimissió al Partit Socialista perquè li té mania, perquè ha canviat de militància, sincerament, em preocupa molt que el nivell d'aquells que ens governen a Catalunya sigui el del Consell d'Interior.
Doncs jo diré que això és Oscar Wilde, Martuall o Groucho Marx. És a dir, el fet de ser paranoic no vol dir, no es clou, que no t'estiguin perseguint. És a dir, a mi em fa l'efecte que hi ha tot això que vostè diu, i també sé que hi ha determinats partits, i alguns més que els altres, que són sòlids, que no perdonen mai, i que a més a més, et persegueixen. I que, sí, en el sentit de aquesta la fa i no la paga. I si no, li posaré només...
Sobretot els traïdors.
Un petit exemple.
Atenció a l'exemple de Vicent Sánchez, que ara aquí...
A veure... quan, si el senyor Ernest Maragall pot ser l'alcalde de Barcelona, gràcies als vots del PSC, a veure si en algun moment arriba a zero. Només aquest exemple.
Bien.
I em sembla... si el senyor Ernest
Maragall...
pot, sí. Evidentment. Si el senyor... Per haver-los deixat, però és que passa amb tots els partits, en determinades graduacions i determinades maneres, però hi ha gent que no perdona. I la gent que té una estructura sòlida i d'obediència i que, a més, basa moltes vegades la seva estabilitat en aquesta estructura, encara més... Bueno, ja veurem si el senyor Maragall és alcalde amb els vots del PSC.
11 i 5 minuts.
Per aplicable a altres partits, sí. No fastidiem.
Bueno, què? Podem recollir o què?
Sí, noi.
No.
Sí.
Home, que són i 6, eh?
Bueno, ja.
No, li dic al Sánchez.
Bueno, jo estava molt bé aquí ara.
Vostè, també estem encantats. Perquè avui hem parlat poques tertulians.
Sí, doncs mira, però us tens a punt o què?
Com sempre... Bé, ja és la trampa de la publicitat, no?
Efectivament.
La gira Endesa Jardín de las Delicias arriba a Barcelona per acostar-nos la música indie nacional, DJs i acròbates en un format únic.
Aquest 12 de novembre a partir de les 8 de la tarda a la sala Bling Bling de Barcelona acollirà artistes com Leo Rizzi, 84, Alex Wall, Hey Kid, Ardilla, Isma, Nicky Moreno o Charlie i amb la performance de Pablo Méndez.
Es tracta d'un festival que promou la sostenibilitat amb iniciatives com la reducció de plàstics d'un sol ús, el reciclatge de residus, la mobilitat elèctrica o el consum d'energia renovable. Viu un espectacle de sol, llum, colors i decoració jardinera amb un ambient festivaler compromès amb el medi ambient.
Festa amb la teva entrada per a la gira Endesa Jardín de las Delicias a blingblingbcn.com/eventos.
RAC 1. Gaudeix del concert homenatge a Morricone Rota amb la Simfònica del Vallès i les veus de Salvador Vidal i la Coral Cantiga. Emociona't amb la música de Cinema Paradiso, La Missió i El Padrino, entre moltes altres. 19 de novembre i 3 de desembre al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Últimes setmanes per enamorar-te d'aquesta història oscaritzada al Teatre Tívoli de Barcelona. Reviu les seves mítiques cançons amb Bustamante i Ricky Merino. Compra ja les entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
El Pallars Sobirà t'espera. Deixa't sorprendre per la fauna salvatge envoltada de parcs naturals. Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
Endinsa't en la natura en el seu màxim esplendor amb la Simfonia Pastoral de Beethoven i l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia, el 13 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Un concert ple de llum i color que ens aproparà al gran repertori romàntic. Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
On? Ai. Acabes... Acaba, o sigui,
l'altra bateria.
Això sí que és el partit. Aviso, la, aquest, això que hem sentit, és a dir, el capi, és a dir, si hi ha algú en aquests moments que li ha saltat amb el timpan perquè resulta... I si ha rebentat l'antena de la Musara i la del Tibidabo, ha sigut per culpa d'un cop del senyor Martí.
Però aquesta és la setmana dels cops, no? Perquè jo crec que dilluns va començar amb Sant Pere.
A vostè li regalem
una bateria.
A vostè li regalem una bateria i hi ha un gong.
Per cert que un oient, el Manol, m'explica, m'envia un missatge dient que per requisits per actuar com a perit informàtic, posseir titulació oficial a l'àmbit de la informàtica, i el 2.2 és carecer d'antecedentes penales.
Doncs ja el tenim.
Doncs sí, ho tindríem. Però llavors el que m'estranya és que la fiscal això no ho posi en el
exacte.
Seu...
Jo no ho he que no argumenti a partir d'aquest... que és irrefutable, aleshores.
Sí, hi ha dues coses. Una... no deu estar tan clar quan el van contractar en diverses causes.
Correcte.
I dos, em revisaré l'escrit del fiscal, però jo no el vaig saber veure.
És que no sé si la clau està en quant de temps es mantenen els antecedents penals un cop es complirà la condemna.
També.
Depèn de la clau
ja
és aquesta.
Depèn de la condemna. I del delicte que
es complirà. I en el cas d'aquest senyor hauríem de saber...
registre d'antecedentes penals que està a Madrid. Tu els pots enviar una carta i dir... Vull saber si jo mateix, tu, tinc això... No ho fas, perquè se'n sorprendrà.
I potser resulta que no ho sabré. Però normalment jo crec que és més o menys una durada equivalent a la condemna.
Sí, del delicte que has comès.
Que no acabarem, eh?
No acabarem. I jo tinc ganes de parlar d'aquests moments de The Crown.
Hombre.
Ai.
Hombre.
Què passa?
Que és que no, només he vist el primer capítol.
I què tal?
De quina temporada?
D'aquesta, home.
D'aquesta. No, tots molt bé, però encara, o sigui, el llavors Príncep Charles no s'assembla absolutament en res. O sigui, has de fer l'esforç de pensar que és ell. La resta, fantàstics.
La Lady Di m'ha dit que és...
És clavada. No. Espanta de lo que s'assembla.
I és que jo... Ja estan tots penjats, bueno, tots, ja.
Jo només he vist el primer, però...
Potser
crec que
no
sí.
Està morta.
Ah. No, com que estem conspiranoics avui, clar. Sí. I el que s'acaba de fer... Però
ja ha decidit fer actriu.
Pues amb la teoria del vaixell amb l'Elvis.
Però el príncep Carles té antecedents o no en té? Perquè, clar, aquí al final...
Es pot ser rei amb antecedents?
Igual Disney.
Qui l'únic rei?
I tant!
Fins i tot emèrit.
Homicidi involuntari. Homicidi.
Com que ets inviolable, aleshores.
Homicidi involuntari. Aquí se pot ser...
Estàs parlant de fratricida? En aquests moments, el director d'aquest programa i presentador abandona davant la candidata Carelles, que estan arribant al fax de
RAC1. Se n'ha anat el tio, se n'ha anat. És increïble.
Si no torna abans de 30 segons, faig l'ull de poll sense ell. Però de moment torna, no?
Torna.
Sempre acaba tornant.
Sí,
no hi ha...
El meu poder de possessió del micròfon està sent els dijous absolutament delirant.
La culpa és del Sánchez.
No, la culpa és d'ell, que es pensa que és l'amo del micròfon.
Això és un desficaci. Això és un desficaci.
Un destarifo.
Des que tenim l'Ondas...
Un destarifo.
Exacte, ens el trauran, l'Ondas. Ens el trauran, ja t'ho dic jo, encara tenim dies.
L'Ondas té significat antecedents?
11 i 13. Vinga, va. Bueno, avui volies ser breu perquè...
No, avui hauries de ser breu.
Sí, perquè hi ha hagut poca brega, hi ha hagut moltes entrevistes potents i poca discussió, menys ara al final. Per tant, ventilo ràpid als fistrotertulians, que abans que... No digueu res, no la podeu liar. Tot ha vingut, Basté, per la Golden Hour, viscuda 9 a 10. Saps que és un concepte cinematogràfic, però ha estat radiofònica, en aquest cas. Una hora de ràdio anticàncer i antimetàstasi amb el doctor Eduard Batlle. No confondre a Medo de Batlle, el nostre perico d'aquí de la casa, cap de laboratori colon rectal de IRB Barcelona, tatarà. Quan ha explicat el descobriment, ha generat un entusiasme bastant general i ha fet que parléssim de la falta de calés per la recerca, que parlin més els científics, ens ha dit el Joan Julibert, més col·laboració público-privada a la Concepció Barall, que ha aprofitat per fotre una castanya a Podem i amb motiu del tema del Clemenci Ortega, que va anar bastant bé. Igual que ara, també ha tret el tema el Joan Ignasi Elena. Ha colat un tema del temps de descompte a la tertúlia. Digue-li, tonta, eh? Molt hàbil a l'hora de colar temes. Abans d'això, perdó, posteriorment això hem passat a la cara oposada, el contenidor, la història d'aquesta família marroquina que no pot aprendre català al Sudanell, i jo la dada que el Josep Antoni Isa era del Sudanell, el de Catalunya Ràdio, que feia anys que no sentia el seu nom,
Jo també el conec. A més que és un personatge molt mític de Catalunya Ràdio. Una abraçada allà on estigui. Bé, han tingut el testimoni de l'Ara Costa Freda. Això ha provocat una prescripció de Neus, Tomàs. El llibre de Gerard López treu la galleda, el català s'enfonsa, però tu el pots salvar, us queda dit. La Neus també s'ha trobat al mig del sidral de la Borràs i el Perit Fatxa, aquest senyor de qui hem parlat ara. El Faltón Martí ha deixat anar la frase de això del màrqueting i com dir mentides sense que es noti. Martí, mira què dir això. Precisament tu. Rescontentes, la setmana que ve en parlem, precisament tu.
Oi, de bo.
Ayuso ha aparegut per aquí, llena pistes, i ha causat un bonic duel entre el Sánchez i el Martí, també a costa del canvi climàtic o de la crisi climàtica. I acabo amb dues coses relacionades amb el Sánchez. Vostè, que ve sense ulleres de sol, per fi, ja li veiem la cara.
Ja era hora.
Quan... Bueno, calma, ja era hora. Pues discuteixi amb el seu metge, no amb nosaltres. Quan deia allò de les cites, que no sé què, qualsevol cita és atribuïble a Mark Twain, a Groucho Marx, Oscar Wilde, i afegeixo la llista a Winston Churchill, que també és veritat, que és un sí, com deia Winston Churchill, després te'n fot, ningú comprova. I la frase sobre els negacionistes del Sánchez és sempre hi haurà gent que li pegarà les voltes al ximpanzé. Vostè ho ha dit, això, eh?
Sí, sí, perquè va rient. Si és no en fan poc, poques, vull dir, imagines, encara n'hi ha gent
no
que ho fan.
No miris així, per ti. La resposta a la setmana que ve. Vostè ha dimitit, eh?
No. El vas estar en silenci per veure si hi ha algú... És a dir, si el lleó es fot al domador, que és el gran problema que pot haver-hi. I, en canvi, Josep Martí ha mantingut un silenci
elegant,
que li agraeixo per primera vegada en dues hores i quart que fa que dura aquesta tertúlia, que ha passat molt ràpid i que ara tindrà la seva continuïtat amb una altra. En aquest cas, per parlar amb l'Alejandra Palés, el Pere Solàgin Ferrer i l'Anna Polo, autora del llibre La reina, la increïble història d'Isabel II, per parlar de la cinquena temporada d'aquesta sèrie meravellosa que es diu The Crown, on anuncia Neus Tomàs que quan veus a Carles d'Anglaterra podria ser perfectament Felipe González, per exemple, perquè no saps exactament...
No té ni les orelles.
Ni les orelles té, perquè és un dels trets diferencials d'aquest senyor. En fi, moltes gràcies a tots, moltes gràcies a totes, la setmana que ve més i no sé si millor. Ara tornem, de seguida, aquí al Món Arracú.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell. Necessites un banc? Tu ets expert en el teu comerç. I Banc Sabadell en dona suport al comerç local. Amb solucions adaptades al teu negoci, com ara el nou TPB Smart i les seves funcionalitats per fer més fàcil el teu dia a dia. Contracta l'abans del 31 de desembre i participa en sortejos per a tu i els teus clients. Descobreix més a banksabadell.com/negocis. Sabadell. Necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9,90 euros al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Aquesta setmana, prova els cigrons amb tòfona Dia BG Campo amb un 28% de descompte per només 1,99. Nova qualitat dia. Confirmada.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Noves tarifes elèctriques, franges horàries, hores punta...
Ara, a Bonpreu Esclat Energia tenim la solució. T'oferim els plans que necessites amb els millors preus i el millor servei. Bonpreu Esclat Energia. Energia 100% verda. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Anticipa't al Black Friday amb els tecnopreus del Corte Inglés i emporta't un televisor LG de 75 polzades per només 899 euros.
A més, tens un portàtil Asus VivoBook i 5 amb 12 gigas a 699 euros.
Anticipa't al Black Friday i emporta't ara tot el que t'agrada amb el finançament fàcil del Corte Inglés.
Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Una hora i aquí no apareix ningú. Has esperat més del compte la teva grua aquest estiu? És el moment de canviar. Vine a Bert i tindràs l'assegurança de cotxe amb la millor assistència del mercat, amb la més gran i més ràpida xarxa de grues des de només 180 euros l'any. I a més, ara regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Bert, estalvia temps, estalvia diners.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Ets una pime del sector industrial? Tens previst fer una inversió? Més de 30 milions d'euros bonificats. Més de 100 pimes industrials catalanes ja se n'han beneficiat. Avalis canalitza els fons Next Generation, que et permeten reduir els costos financers i fer realitat els teus projectes d'inversió. Ara és el moment d'invertir. Amb Avalis, tots són beneficis. Més informació a avalis.cat.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 10 al 21 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Gaudim junts del teatre?
Ara, si vas al Teatre Barcelona, queda't a dormir la mateixa nit en un hotel de la ciutat i gaudeix d'un 15% de descompte. Fes una reserva directa a l'hotel i presenta l'entrada quan facis el check-in.
Més informació a mésquehotels.cat. Organitza el Gremi d'Hotels de Barcelona. Col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Avantatge no acumulable a altres promocions de l'hotel.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Agramunt, comarca de l'Urgell.
El dijous 10 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia amb Albert Om des del Teatre Casal Agramuntí.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe, música, humor, vins de la Déu a Costers del Segre i l'homenatge a dos catalans il·lustres fills d'Agramunt, l'artista Josep Guinovart i l'escriptor Guillem Viladot.
I atenció perquè presentarem la 8a edició del Torró Solidari, una iniciativa conjunta de RAC1 i Torrons Vicenç. Agramunt, la capital del Torró, Torró, és el millor lloc per engegar la campanya d'aquest any.
El dijous 10 de novembre, Islàndia amb Albert Som des del Teatre Casal Agramuntí.
Gent d'Agramunt i de l'oest de Catalunya, us hi esperem.
Amb la col·laboració de Turisme Urgell, Torrons Vicenç i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1.
Més
tots som un.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Disculpeu, hi ha algú que necessiti traducció a l'anglès? Abans hi havia un parell de nois, no?
Si no, si no...
Gràcies.
Si no ho dius, si no ho dius en anglès... No.
Perquè la ràdio és així.
Anybody needs translation in English?
Parlarem de The Crown i de la història de d'aquesta fascinant reina, però també de la història que va venir a posteriori de la... sobretot de la fascinant món del que tot es va envoltar a Diana Spencer.
She's at breaking point because of the way she feels she's been treated. They see her as a threat.
Hola, Alejandra. Hola, Pere. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com us hem anat dient, ja s'ha estrenat a Netflix l'esperadíssima cinquena temporada de The Crown, una temporada de 10 capítols. És la penúltima, oi? Hem dit que és la penúltima temporada, sí, aquesta, no? Que se centra en com es va viure la dècada dels 90 fins dins de la família reial britànica. A motiu d'aquesta estrena, al marge dels nostres experts habituals en sèries, avui volem parlar amb l'Anna Polo, que és periodista, politòloga i autora del llibre La reina, la increïble vida d'Isabel II, que edita l'Esfera de los Libros. Hola, Anna, bon dia.
Molt bon dia.
Val. Heu vist els 10 capítols, Pere?
Sí.
Sí, Alejandra? Sí.
Jo he vist la meitat.
La meitat. Anna?
Sencera.
Sencera. Bé?
Jo diria que bé, però jo personalment trobo que és més ensupida.
Més
jo
ensupida.
Jo sóc una persona que l'etapa que més m'ha agradat és des de que vam veure un Carles vulnerable al final de la tercera temporada i quan entra la Diana, i trobo que Isabel II té un paper... quan apareix ella, es torna més avorrida la sèrie, perquè és com que no té res a fer. En canvi, quan apareix la Diana o va sobre el matrimoni de la Diana, allò treu espurnes.
Val. Tu has vist 5 capítols, Alejandra.
Sí, i per mi no és la meva temporada preferida, ni molt menys. De fet, jo era bastant més fan de les dues primeres temporades, tercera, i aquesta sí que la trobo més avorrida. A mi el que em passa és que la història de Diana i Carles crec que la tenim tan mastegada, l'hem escoltat tant, l'hem llegit tant, que per mi és el que menys interès té. De fet, per mi la sèrie sempre el que m'han interessat més són els personatges col·laterals, dels quals no sabíem tant la seva història. I
la primera temporada, la història del Feliu d'Edimburg, em va semblar...
Clar, i a mi el que m'interessava de la sèrie és que em descobria coses que jo no sabia. Per exemple, per mi un dels personatges preferits és la princesa Margarida, la germana de la reina.
També.
I, clar, quan entren al tema de Diana i Carles, tot i que m'interessa, no vibro tant com molta gent suposo que sí que vibra, perquè és el que els atrau de la sèrie.
Anna.
El meu problema és que no expliquen tot el que podrien haver explicat, perquè realment estem als anys 90, que van ser els pitjors anys per la reina, o sigui, hi ha dos moments tràgics per la reina Elisabet II, uns són els anys 90 i després, evidentment, quan mor Diana, que va ser el gran hecatombe. Però hi ha molta més xitxa que podrien haver explicat, perquè era una història molt més recargolada del que ho presenta. Jo crec que presenten un personatge... A mi la Diana m'ha agradat molt, o sigui, la persona com parla, com fan aquests manierismes, està molt bé. És la millor Diana que jo he vist en pantalla. O sigui,
la Neus nivell... Tomàs acaba de dir, diu, és que és ella.
Sí, sí. Hi ha uns plànols que fins i tot la veu, com ho fa, o sigui, i a més quan li fa l'entrevista i tal, de la BBC, realment s'ho ha currat molt. A mi la Imelda m'ha agradat com ho fa. També hi ha alguns plànols, la reina, hi ha alguns plànols que dius, està molt bé, sobretot la veu, estava molt ben treballada i tal, però presenten una Diana molt estereotipada. I a mi és aquest problema, perquè la Diana tenia un punt més maquiavèlica, que es presenta molt com a víctima. I a mi... la Diana era molt més dolenta del que presenta, no? O sigui, i aquí hi havia molta més coses perquè és... no sé si estarem d'acord o no. O sigui, aquí es presenta de pobreta, tenim el Carles amb la Camila, dius, escolta, vostè també va tenir amants. De fet, hi ha una cosa que no surt, i a mi m'ha sorprès molt, que és el James Hewitt, perquè, clar...
No ho entenia, això, jo. I és una part de les que no entenia perquè vam créixer amb aquest home, Lola.
No farem molts spoilers, ja dic ara, cap.
Bueno, clar, perquè... Bueno, però
és la vida.
No
ho
sabem, no?
No, però clar, un spoiler... No, teniu raó. No apareix Hewitt?
No apareix Hewitt, i és una cosa que a mi em sorprèn molt. Per què? Perquè no entens la història sense entendre que el Hewitt va parlar a la premsa. Va escriure un llibre amb l'Anna Pasternak, que era Princess in Love, on explicava tota la seva història d'amor. I a més, amb tots els detalls, com va ser el primer sopar, o sigui, ho explica absolutament tot.
Pots explicar, sisplau, qui era James Hewitt?
James Hewitt era un senyor de cavalleria que, de fet, sempre deien que era com la versió del Carles, però un guapo. I la veritat és que si ho veus, dius, bueno, tenia un cert aire i tal, i era en un moment en què la Diana ja assumeix que el seu matrimoni amb el Carles està absolutament destrossat, la pròpia Diana dius, escolta, si tu tens un amant, jo em busco també un altre. Se sap que la Diana ja havia tingut amants previs. De fet, se sabia que, per exemple, havia tingut una relació amb un dels seus guardaespaldes, o sigui, havia estat amunt. Però aquest va ser... en un moment en què ja estava molt malament, que ja tenia molta bulímia, ella ho va reconèixer i tal, va conèixer aquest home, el va conèixer als voltants de quan es va casar el príncep Andreu amb la Sarah Ferguson, i va ser ella mateixa que va dir, escolta, mira, jo necessito un amant, tu em caus bé, i bueno, van tenir una relació que per la Diana jo crec que va ser molt important perquè li va donar molta estabilitat i li va donar molta força, no? I llavors va ser un moment en què el matrimoni de la Diana amb el Carles va aconseguir calmar-se una mica, perquè ells tenien, bueno, unes bronques descomunals. I això ho sabem perquè A diferència de la monarquia espanyola on ningú parla, a la monarquia anglesa tothom parla, perquè, bueno, pots llegir llibres del majordom, de la minyona, o sigui, bueno, hi ha un llibre meravellós, que és la minyona de Highgrove. Highgrove és aquesta mansió que tenia el Carles, molt petita, és preciosa. Llavors, aquesta senyora va publicar un llibre que, de fet, es va mig prohibir a Anglaterra, però que es va publicar al Canadà, on explicava el dia a dia de com era el matrimoni, amb totes les bronques, els insults, a com era l'esmorzar, ho va explica absolutament tot. I llavors sabem que gràcies a aquella treva que es van tenir el Carles i la Diana, el Carles arribava, deia, mira, jo arribaré el primer cap de setmana a Highgrove, llavors tu no pots ser-hi. Llavors, bueno, tenien com aquestes agendes paral·leles.
Parella oberta.
El Carles va arribar a saber que la Diana estava amb el James Hewitt. De fet, se sap que la Diana va agafar els seus escoltes i els va dir, escolti, jo tindré a partir d'ara uns amants, o sigui, munteu-vos perquè això no surti a la premsa i tal, o sigui, és una cosa molt oberta. De fet, es pensa que aquesta conversa es va tenir a Mallorca, mentre ells estaven a Mallorca amb el Juan Carlos i la Sofia, i bueno, i llavors la relació amb el Hewitt, pues, bueno, li va donar molta estabilitat, i és quan Diana fa aquest gran canvi. Però Diana es torna... Diana té una part maquiavèlica, Diana entén en un moment que ella és una persona que treu a les càmeres, que la carismàtica és ella, que el Carles... és un senyor que de comunicació...
Ella és la despetxà.
Llavors juga un paper. I llavors dius, és veritat a mitges. I llavors, aquí a la sèrie de The Crown surt una mica, pobreta, jo lluito pel meu matrimoni i hem d'estar junts i tal. Dius, bueno, això no va ser realment així, perquè ella tenia, per exemple, dinava amb editors de diaris per explicar-los coses, filtrava la premsa tot el que li donava la gana, trucava als periodistes quan els interessava, als fotògrafs quan els interessaven, i llavors hi ha un capítol que sí que està molt ben explicat de com fa aquest llibre famós amb l'Andrew Morton, no? Se sap, Diana va saber, això tampoc ho explica la sèrie, Diana sap que es publicarà un llibre seu de Lady Colin, que és una senyora molt particular, i és un llibre on l'anava a deixar molt malament, perquè era el llibre on s'anava a dir per primera vegada que ella havia sofert bulímia, que el matrimoni era un desastre. Llavors, Diana s'assabenta que hi ha aquest llibre, que la Lady Colin per això, sap que el Hewitt, amb el qual ella ja no està del tot bé, està a punt de parlar amb l'Anna Pasternak per treure Princess in Love, i la Diana diu, ostres, es carregaran la meva imatge. Llavors s'entera que l'Andrew Morton, que ja havia escrit un llibre previ, que l'havia d'aquest llibre de, oh, que guapa que ets i que fantàstica, està a punt de publicar un segon llibre, i dius, bueno, doncs mira, ja que faràs un segon, aprofitem i parlem, no? I el que explica la sèrie està molt ben explicat, de com ho van fer, com van utilitzar un intermediari i tal. No faig spoiler, ho deixo aquí, eh?
El Pere diu que és la temporada més incòmoda per la família reial, però... perquè probablement defensa molt la figura de Lady Di.
Jo és que el que passa és que en aquesta relació clarament aposten perquè la Diana és la víctima i en Carles queda com un malvat. S'haurà de veure si la sisena temporada se'l posa en context. I també crec que és una temporada més incòmoda perquè com que va morir Elisabet II, un cop una persona ha mort... Clar. Costa més veure si se'n parla bé o malament. Clar. I en aquest sentit, The Crown no sempre la deixa bé, per això em sembla incòmode, i sobretot perquè com que Carles és, des del meu punt de vista, el dolent de la temporada, clar, una cosa és ficar-te amb el successor i l'altra és ficar-te amb l'actual rei. Exacte. I s'ha notat com s'anaven posant les elites del Regne Unit a la defensiva per declaracions com les de Judi Dench, com les del primer ministre John Major, o persones properes a Carles, a Diana, que tots han dit, ostres, és que The Crown és molt invenció. Això no ho feien amb les primeres temporades. Ho han començat a fer, sobretot, des de que Carles va començar a sortir perjudicat i que, clar, ara que ha pujat al poder, doncs encara adquireix una altra
aquí,
perspectiva.
Aquí t'explico una anècdota, perquè sempre m'ho pregunten. Diu, la reina Elisabet II veia The Crown? I la resposta és sí. La reina va veure les dues primeres temporades. Això hi ha una anècdota perquè, per mi, la millor sèrie, la millor pel·lícula que l'ha retractada és The Queen amb Helen Mirren. Diu, aquella pel·lícula no és que estigui bé la reina, és que va salvar la monarquia, perquè la va humanitzar.
I a més, és en Peter Morgan, és el mateix guionista de The Crown.
Exacte. Llavors, la reina, Elisabet II, sempre deia, mira, això de que facin pel·lícula sobre mi mentre jo estigui viva, això és d'un mal gust increïble, no? Llavors, quan va sortir de Victoria Quinn va dir que ningú vegi la peli, però evidentment tothom va veure la peli, llavors, bueno, li van dir, escolta, que està molt bé, que vostè surt molt bé i tal. Diu, bueno, ja la veuré i tal. I es veu que li va agradar. I llavors amb The Crown va passar el mateix, ho va trobar de pèssim gust que fessin una sèrie sobre ella, i va dir que ningú la vegi, però evidentment tothom la va veure. Llavors va ser el seu fill petit que va dir, escolta, et vens un dia a casa nostra, que tenen una casa allà a prop de Windsor i tal, fem un sopar i posem la peli i tal. Se sap que va veure les dues primeres temporades. I va dir, miri, pel que podrien haver fet, està prou bé. No s'han inventat gaire cosa. El que sí que se sap és que li va molestar molt la imatge que donaven del príncep Felip, perquè, clar, surt com un maltractador del seu fill i tal, surt molt malament. Sí. Llavors, ella va dir, diu, escolti'm, això no va ser tan així. I el propi Carles, en els últims anys, quan el seu pare encara estava viu, va intentar fer com una aproximació al seu pare i va començar a dir que, bueno, que la seva infantesa sempre s'havia dit que era un desastre i tal, però que tampoc havia estat tan dolenta. Van començar a fer públics vídeos que s'havien fet casolans, que el pare li llegia poemes per les nits. O sigui, van intentar com arreglar una mica i dir que, bueno, que el Carles va intentar explicar que, bueno, que es trobava en una situació també molt difícil, no?
I també dir que en Carles també ha vist la sèrie. Es va saber quan, en una anècdota, en un esdeveniment, em sembla que a Edimburg, sí, es va presentar una persona dient-li, escolta, que no sóc tan terrible com apareixo a la sèrie, una cosa per l'estil, o sigui, que confirmava que és allò que dius, per què ho dius?
I que jo penso que, de totes maneres, que fins ara el paper de Carles ha quedat fantàstic, perquè a les darreres temporades a mi m'agradava molt el personatge de l'O'Connor, el va fer fantàstic, sí. O sigui, les temporades...
Bueno, ara en aquesta temporada no queda tan malament,
bueno,
tampoc.
Bueno, la Neus Tomàs diu que no sembla en res.
Clar, han agafat un actor que és molt atractiu, que és el Dominic West, i és atractivíssim, que no seria la característica que li...
No seria el primer que penséssim
que ell, no? Que pensaríem del príncep Carles, i després que la sèrie explica... Clar, tota la part de la relació de Diana la tenim super, això que dèiem, mastegada, però també la sèrie aprofita per explicar tota la part d'acció social que ell ha fet durant els anys a través de la seva fundació, i en aquest sentit, doncs, queda meravellosament, perquè se'l veu com un tio preocupat per la gent que no té recursos, per temes ecologistes... Tampoc és tan dramàtic.
I és que, a més, Carles, la imatge que teníem era d'un home que probablement no sabia ni cordar els botons de la camisa, no? Aquest estil de persona una miqueta invàlid, de tan cuidadet que està... I, en canvi, aquí, com tu deies, és atractiu i té com energia de mascle encastador.
Sí, com...
Com
macho alfa,
no?
Sí.
Escolta, una altra cosa és els canvis en el repartiment. El millor, Alejandra?
La Diana, jo crec que és la millor.
La Diana.
Sí.
Pere?
Jo diré que l'Elisabeth de Vicky, que a més amb el seu 1,90 m et pot distreure, però...
Però pots explicar qui és l'Elisabeth de Vicky?
L'Elisabeth de Vicky és la Diana. És la Diana. És la Diana de Gales, és una actriu australiana que fa més de 1,90 m, que tothom ja sabia que era bona per pel·lícules com Viudes, que jo us animaria a mirar-la, o Tenet, que és bastant més avorrida, però que té 1,90 m que representa molt bé aquesta capacitat d'atracció de la princesa.
I aconsegueix, aquesta actriu aconsegueix com reproduir a la perfecció tota la seva gesticulitat, no, tota la expressió corporal. És bestial.
I sense perdre la humanitat, que a vegades, sí, quan s'intenten fer personatges reals, es capten molt bé els gestos, però perds, sembla més una caricatura, com passava amb la Gillian Anderson, amb la Margaret Thatcher de les temporades anteriors, i aquí, en canvi,
és que la
perceps
Diana,
aquesta
és que la
humanitat.
La Diana tenia aquesta doble dimensió. Sempre ho explicaven, no? Que quan ella estava bona, o sigui, anava als hospitals i tal, ella era una persona que deien que la gent sortia millor després de que ella es visités, no? Jo vaig tenir l'oportunitat de veure la de Vicky quan estaven aquí a Francesc Macià rodant, i la vaig veure de lluny, i clar, és una tia enorme, és 1,90 m, és impressionant, però hi ha una cosa interessant. Diana de Gales tenia un carisma impressionant, una cosa que ha assumit una mica el seu fill Harry, no? Una mica aquesta voluntat de ser estrella mediàtica. De fet, una cosa que no explicaven a la sèrie, i bueno, això ho explico al llibre, és que ella va intentar viure als Estats Units, perquè van dir, els americans són els únics que m'entendran i que entendran la meva dimensió d'estrella mediàtica, no? I ella va estar en un moment determinat pensant en anar-se'n a viure a Nova York, no? I llavors, bueno, ella explicaven que entrava als llocs i la gent no podia deixar de mirar-la, i això ho explicaven els fotògrafs, no? Llavors, bueno, té aquesta capacitat de radiació que tenia, i després hi ha una imatge meravellosa a la pel·li, que ella el dia en què Carles dona aquella entrevista on reconeix obertament que havia estat infidel, surt ella amb aquell vestit negre...
el vestit de la venjança.
Això t'explico. La Diana havia estat convidada a la inauguració d'una exposició a la Serpentine Gallery al costat de Kensington Palace, i ella va dir que no pensava anar-hi, i quan es va assabentar que el Carles donaria l'entrevista, va trucar dos dies abans i va dir, escolti'm, que sí que vaig. I va agafar el seu armari, va agafar un vestit que tenia des de feia dos anys, perquè ara aquest vestit el veiem com una cosa superelegant, però en aquell moment era una cosa extremada per una princesa, perquè era molt curt, i tal i qual, i va dir, això és el més sexy que em puc posar. I llavors es va posar, va sortir meravellosa del cotxe i tal, i de fet, recordem, el dia següent, la portada era ella, no era el Carles. El Carles va sortir petitó i va dir...
11:39, estic veient una cosa que estic fascinant, hi ha una informació que James Hewitt, això va sortir a la premsa britànica, que... El ocaso de James Hewitt, el guapo jinete, això és informació de Veritatis, El guapo jinete de Lady Di, que acabó en los brazos de Aramis Fuster. Un segon.
RAC 1.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç?
Doncs sí.
És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves? Entapissar el sofà? Canviar les catifes? O trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina, a la Diagonal 506, i descobreix la nova secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. I et farem un descompte especial d'inauguració. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
Endinsa't en la natura en el seu màxim esplendor amb la Simfonia Pastoral de Beethoven i l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia, el 13 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Un concert ple de llum i color que ens aproparà al gran repertori romàntic. Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
De l'11 de novembre a l'11 de desembre, els restauradors de la Ràpita amb les 20è jornades gastronòmiques del llagostí. Més informació a l'oficina de turisme i a turismelaràpita.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable.
Una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
RAC1 presenta RAC1 de pensar sobre el malbaratament alimentari amb Mònica Usart. El dissabte 12 de novembre a les 4 de la tarda, un programa per conscienciar la població d'un problema ben real.
Cadascú de nosaltres malbarata 35 quilos d'aliments a l'any. Què podem fer per evitar llançar aquesta gran quantitat de menjar?
El dissabte 12 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, el malbaratament alimentari és el protagonista d'una nova edició del RAC1 de pensar amb Mònica Usart.
RAC1. Tots som u.
In light of the events of the last 12 months.
Són les 11:44 minuts. Per cert, abans de continuar, tot i que ens queden 10 minuts, deixa'm dir que ara sí que hi ha... El Nadal el tenim aquí. Encara que foti aquesta calor encara i que, bueno, ha començat a baixar la temperatura i la setmana que ve diu que baixarà bastant més la Mònica Usart. Ja s'ha presentat l'anunci de la loteria d'aquest any. I no és un sol anunci, perquè són tres aquest any. Tres històries diferents. A la primera hi ha un mariner que es troba amb un dècim de casualitat a nom d'una tal Júlia. I resulta que és el número de la grossa. I ell, en lloc de quedar-se'l, el porta a la floristeria, on descobreix que la Júlia treballa.
Yo estaba dentro de la tienda y he entrado un cliente, pero cuando he salido a atenderle no había nadie. Quién ha sido, pero gracias.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Apa, que si el Pere Solagin Ferrer troba una en nom de Julio buscant una floristeria. Se'l queda ell i va. Aquest és el lema de tots els anuncis. El segon explica la història. Aviam, tenint en compte l'any, qui podria aparèixer o d'on hauria de ser una persona que apareix en aquesta... Tenint en compte el que està passant aquest any 2022. Una refugiada ucraïnesa que acaba d'arribar a Espanya i que es fa amiga d'una treballadora i decideixen compartir un dècim. I els hi toca. I la tercera història és la d'un pastor que s'assabenta que té un amic o un familiar a l'hospital i se'n va a l'hospital amb les ovelles a visitar-lo i li dona un dècim.
No n'hi ha cap sobre algun polític que busqui algú que guanya la loteria per blanquejar diners?
Val.
No n'hi ha cap d'aquestes?
Per cert, i una cosa que segurament... Els Mossos d'Esquadra, això és notícia última hora, els Mossos d'Esquadra han aturat l'autobús d'Azteuir a la plaça d'Espanya de Barcelona. I fons del Departament d'Igualtat i Feminismes han explicat al món RAC1 que ara s'estan fent els tràmits per intentar-lo immobilitzar. L'autobús forma part de l'última campanya que aquesta entitat ultracatòlica va engegar fa 10 dies en contra de la llei trans. El vehicle pintat tot de taronja recull frases com ara: les dones no tenen penis o no a la mutilació femenina.
Doncs enhorabona. Fantàstic. Una bona notícia.
Valent. Que m'estan enviant informació.
I aquest silenci, dic,
el directe,
no ho sé.
El directe,
no,
és que m'estan enviant informació.
La Tamara Falcó estarà trista, però la resta de la gent potser estarem contents.
Jo crec que ja era hora que es fes alguna cosa així, perquè era immoral aquesta cosa de poder.
Jo tinc un dubte amb això.
Clar.
Ja saps per on vaig, no?
Sí, sempre hi ha aquest dubte, no?
Que és la llibertat d'expressió. És a dir, fer-nos arribar la llibertat d'expressió. És a dir, aquest és el meu gran dubte amb tot.
Clar, però quan... La teva llibertat consisteix en discurs d'odi.
A mi no em convencereu sobre el que penso jo d'Azteuir, eh? Uh-huh. A mi no em convencereu, no intentareu canviar la meva opinió perquè és idèntica a la vostra. Fins i tot et diria que fins a cert punt pitjor que la vostra. Més bèstia. Ara, hi ha allò de la...
Sempre hi ha aquest dubte, hi ha aquest dubte.
Estàs d'acord amb mi, oi, Pere, del dubte aquest?
Sí. Jo el dubte que tinc és que totes aquestes seccions no sé si els hi dona més publicitat i és el que realment volen.
Això és el que jo... Mira, hi ha una... Sempre això me'n recordaré un gran amic meu, molt d'esquerres, però molt, vol dir molt d'esquerres, que va passar una cosa que us en recordeu i em va convèncer. Recordeu que va haver-hi una a la plaça Catalunya i va aparèixer uns d'aquests senyors que diuen que l'homosexualitat es cura bevent menta. Saps què vull dir? Coses d'aquestes. I vaig dir, és que clar, aquests tios els han d'anar a detenir, com el... i ell va dir, diu, no, el que no s'ha de fer és donar-los publicitat. És a dir, què volen fer, un acte amb 50 persones? Però que el facin.
És que sempre estem donant publicitat. És com a Twitter. Si veus un tuit profundament estúpid, imbècil, ignorant i ple d'odi, no facis un retuit citant-lo, perquè l'única cosa que fas és donar-li difusió.
Correcte.
Doncs acabem entrant sempre en aquesta dinàmica de no hem de donar altaveu a segons quines persones i ens passem el dia donant-li.
I jo crec que la notícia és que efectivament hi ha un autobús d'Afteuir que jo crec que si hagués passat per aquí l'haguessin vist quatre i ja està. I què diuen això?
I a més, si et fixes, està molt ben utilitzat perquè és un moment en què Vox, totes les enquestes donen que està de baixada total, que està en descomposició per la tema de la Lona i tal i qual, i precisament surten aquestes coses precisament ara per donar-li una mica de brancida. Quina casualitat.
Sí, senyora. Bueno, escolta'm una cosa, aviam si hi ha alguna novetat. Escolta'm, si és possible tenir la consellera, que li vull preguntar, perquè suposo que la consellera Tania Verge ha tingut alguna cosa a veure amb això, doncs de aquí, aviam si la podem localitzar, i que estaria molt bé poder parlar amb ella abans d'arribar a les 12 en punt del migdia. Aviam si, espera't, que estic rebent missatges a la ràdio en directe. Això, clar, sí. Mira, hi ha un amic meu que et diu una cosa que és veritat.
Què et diu?
Que anirem al Mundial de Qatar i tot Déu donant-li vol al Mundial de Qatar, nosaltres els primers.
Sí, també és veritat.
Clar, és que és aquesta cosa.
I aquestes converses no estan en tant com s'haurien de tenir, no? Vull dir, és que... Bueno,
Oi, quin divendres de tertúlia ens espera.
Des de l'ètica de la construcció fins a totes les declaracions que hi ha hagut darrerament homòfobes dels responsables, és que...
Clar, primer que fas allà i després hi anem tots. Bueno, és que és fantàstic. I gràcies, lliga... Oriol Domènech, ets brillant.
Això també lliga, lligant una mica amb el tema de la reina, el tema de l'enterro. Clar, estaven allà tots els monarques de monarquies que, bueno, respecte de drets humans tenien zero, i tothom allò, que gran respecte pel servei i tal i qual, i bueno, ja estaven allà en primera fila, o sigui que...
Mentre esperem, aviam, si la... Espera, calla. Espera un moment. Sí? 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 Va. Hola, consellera, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre la trucada del món a RAC1. Han aturat l'autobús d'Afteuir a la plaça Espanya de Barcelona, no?
Correcte. Avui el Departament d'Igualtat i Feminismes hem iniciat un expedient sancionador contra una organització antidrets que promou la discriminació de les persones trans, les persones no binàries i les persones intersexuals, amb aquests missatges vinilats en un autobús. És una actuació del Departament impulsada a través de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que inclou dues mesures cautelars, com deies, l'aturada de l'autobús i també la seva immobilització fins que no retirin aquests missatges.
Uh-huh. Diuen els Mossos que confirmen que estan fent comprovacions a l'autocar, però que no saben si l'han de mobilitzar, que l'han aturat en compliment d'aquesta denúncia que ha fet l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. És això, no?
Sí, estàvem coordinats amb el Departament d'Interior perquè sabíem que aquest autobús podia arribar a Catalunya en qualsevol moment i, per tant, ara aquest expedient que inicia la seva tramitació ha arribat ja a Mossos i es procedeix, doncs, a la seva immobilització. Uh-huh. El no passaran segueix vigent i els hem aturat. No podem tolerar com a govern que es vulnerin els drets de la ciutadania de Catalunya i recordem que els drets de les persones trans són drets humans.
Uh-huh. Una pregunta que ara ens estàvem fent aquí. Tenint en compte que tot el que està dient ho subscrivim tots els que estem aquí a la taula, on arriba la llibertat d'expressió?
La llibertat d'expressió no és un dret absolut, i això ho diu tant el Tribunal Europeu de Drets Humans com el Síndic de Greuges. Hi ha una incompatibilitat manifesta entre la llibertat d'expressió i els discursos d'odi i la discriminació. Per tant, com a govern, ens correspon vetllar perquè la no discriminació sigui efectiva pel conjunt de persones del país.
I no li estan donant més protagonisme i més publicitat precisament detenint aquest autocar que en circumstàncies normals hagués passat i hagués fotut el camp?
El que no es pot permetre és que quedi impune una actuació de presumpta discriminació, li diran presumpta fins que l'expedient estigui resolt, però aquesta actuació cautelar era absolutament necessària per garantir els drets de les persones trans, de les persones no binàries, de les persones intersexuals, que recordem són col·lectius protegits en les lleis catalanes.
Uh-huh. Què es farà amb aquest autocar ara? Se sap exactament, consellera?
Doncs com li dic, l'autobús queda immobilitzat, no pot circular fins que no retiri aquests missatges vinilats que suposen una discriminació, i a partir d'aquí doncs l'expedient sancionador seguirà el seu curs.
Val, no ho dic perquè, clar, evidentment no esborraran el missatge, perquè llavors haurien de pintar l'autocar, cosa que no faran, evidentment. Llavors el que sí que passarà, suposo que és que l'hauran de portar a algun lloc, interpretos. Clar, suposo que això no és patrimoni de la seva conselleria, sinó d'Interior, no?
Exacte, aquest és ja un procediment habitual quan s'immobilitza un vehicle pel motiu que sigui i no compleix amb els requisits que o els requeriments que se li fan.
Si diuen que marxen de la ciutat, poden fer-ho això o no?
No, en tot Catalunya aquest expedient que estem tramitant seria vigent. No és perquè hagi passat a la ciutat de Barcelona,
en qualsevol
punt del país.
Per tant, vol dir... Perdoni, consellera, vol dir immobilitzat, vol dir que no pot circular sota cap efecte, a no ser que sigui que els missatges siguin tapats.
Correcte.
D'acord, doncs més clar l'aigua. Gràcies, consellera, per haver-nos acompanyat avui al Món RQ.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia. Bueno, queda clar. Queda clar. És un gran debat, per això.
Sí.
És un gran debat.
Bueno,
ara
lligant-ho una mica, estem també tenint grans debats sobre la llibertat d'expressió, lligant-ho amb el tema de Twitter, per exemple, fins a quin moment s'hauria d'haver bloquejat la compte, per exemple, de Donald Trump, o no?
Oh, efectivament.
Sí, efectivament. Sí. Perquè dius, bueno, aquesta gent, clar, no t'agrada, però bueno, no t'agrada escoltar-ho, i jo, òbviament, estic totalment en contra de Vox i de tot el que està dient, per davant, però és el que diem, o sigui, bueno, és que políticament els estàs fent un favor.
Correcte, sí, això és l'únic dubte que tinc. Una última cosa, perdoneu, que ja hem d'acabar, perquè aquí el Bartolí, per tant. El millor episodi de la temporada, perquè és que l'haguem de començar a veure, quin és per tu, Pere Solagin Ferrer?
Jo diria que el millor episodi és el que està centrat en la família Alfayet, perquè és una càpsula pràcticament centrada en aquesta família, i que és molt entretingut de veure, posa en context a unes persones que probablement aquí molts espectadors no controlaran, però diria que la millor escena és una escena entre Diana i Carles que reflexionen sobre el seu matrimoni i és magistral. Són 14 minuts de que no pots apartar la mirada a la pantalla.
Aquí et faré un mini-spoiler, que no és spoiler. Aquesta conversa va tenir lloc de veritat. O sigui, després de divorci...
Existeix, eh?
Va assistir, es van trobar i, de fet, us puc dir, això surt al llibre, que, de fet, de divorciar-se van començar a portar-se millor del que es portaven abans. O sigui, que això passa en algunes parelles, eh?
Sí.
Que després de divorciar-se dius, bueno, ara és quan comencen a reconèixer el bo que tenien les persones. Estic totalment d'acord, o sigui, el millor, des del punt de vista de tot, és el de l'Alfayet. Jo estic en el de l'Alfayet i en el programa de com es fa l'entrevista amb la BBC.
Perquè
això és, molt interessant, perquè, i a més el fill, el Guillem, va dir que la seva mare, bueno, la van mentir, i és veritat, o sigui, i la BBC va haver d'acabar reconèixer que es van inventar proves i es van inventar documents perquè la Diana assumís aquesta, i bueno, i està molt, molt, molt ben reflectida aquell capítol.
Com jo he vist la meitat, em reservaré l'opinió fins que l'hagi acabat.
Perfecte,
si sembla bé.
I a YouTube hi ha un documental sobre totes les mentides i tot el que va fer Martin Bashir per atraure Diana de Gales davant de les càmeres. El podeu trobar a YouTube, dura com 100 minuts, i res, perquè ho sapigueu.
O sigui, Martin Bashir
és el periodista
de la BBC que va falsificar documents.
D'acord.
I va utilitzar el germà de la Diana, i que el germà de la Diana també ha sortit, el Charles Spencer, a dient, escolti, més que això no té res a veure i tal, perquè el Bashir arriba a la Diana a través del seu germà, del Charles Spencer, i llavors el Charles Spencer, que estava ficat en temes de comunicació i de mitjans de comunicació i tal, va dir, això no és com ho expliquen, però la veritat, pel que jo sé i he llegit, està bastant ben reflectida.
3 minuts i les 12. Hola, bon hombre.
Hola, bon dia. O sigui que això comença avui, no? The Crown?
Ahir, en primera,
serà.
Aquesta la veuràs, serà una de les poques sèries a les quals li donaràs una oportunitat.
Com em coneix, Alejandra?
No has començat encara?
Bueno, sí, no, i tant. El que passa és que ara m'he de posar en aquesta temporada,
però
que és la...
Però només té una sèrie al seu catàleg, que és aquesta.
No, a més, està clar, té aquesta imatge de marquès caigut en desgràcia que li escau molt.
Caigut en desgràcia, sí, marquès ja està per veure, però gràcies pel comentari, Pere, Alejandra, sempre molt content de veure-us, Anna Polo, un plaer.
Encantada.
De que hagis vingut aquí al programa, ja no sóc ningú per dir això, però bueno, jo, escolta...
Com si vols que marxi?
No, per favor, total, a veure...
Anna Polo, que és que té aquest llibre, La reina, la increïble història d'Isabel II, que com ha demostrat avui aquí al Món RQ, és una eminència en el tema. Què?
Doncs l'hauré de comprar, perquè a mi m'agraden molt aquests temes.
Ja ho sé, ja.
T'envio un exemplar en quan arriba a casa.
No, el compraré, per favor.
Ja,
quina vergonya.
Però si és de la Verge al Puny, tu també, no passa res.
Sí, home, però aquí ja arribo.
Ja,
són 700 pàgines, eh?
700 pàgines?
Bueno, vaig enviar el manuscrit 24 hores abans que va morir. Llavors, em va donar temps a escriure un últim capítol ja amb la mort. O sigui, és l'únic llibre que...
Que vas escriure en un dia, llavors.
Bueno, corrents de pressa i corrents, sí, sí. Però és des de que neix fins a que mor. O sigui, 700 pàgines.
Què? Tindràs algun tall o no?
Sí. Sí, sí.
Quin?
El del doctor Eduard Batlle, que avui doncs, ha parlat sobre els avenços del càncer de còlon, i la seva consulta avui estava molt sol·licitada.
És veritat.
Són ratolins que desenvolupen càncer de còlon i que...
Al telèfono!
No es pot aplicar als pacients. Fonamentalment el que fem és induïm...
Hi ha alguien?
Probablement ho faran durant el proper any, però estem esperançats...
Bé! Que te llaman por teléfono.
Tres cops, he passat. Però és que cops, sí. No només ens passen coses al nostre programa, ni fins i tot a tu, que últimament també has fet bastants talls, sinó que no passa res del diàling, perquè és que tu també tens moltes hores d'antena.
Efectivament.
El Toni Clapés va tenir una tarda una miqueta complicada el dilluns i li va passar això.
Perquè segurament està arribant un tren i el volen perdre.
Molt bé, Josep, moltíssimes gràcies des de l'estació de fans.
Què querrà dir?
De fans del tren, que és l'estació de fans del tren. Els usuaris que continuen patint refa...
Tienes que cambiar la medicació.
Demà, a partir de les 12... Ai, no 12, a partir de les 12...
Les 12?
No puc acabar o no? A partir de les 12 agafarem el cap de setmana, perquè haurem acabat l'horari laboral.
Ben reconduït, és que és espavilat, és molt ràpid.
Perquè nosaltres a les...
Increïble.
A les 6 del matí, per això nosaltres tornarem, com sempre, amb la fresca, i mai millor dit, amb Jordi Bosch, Susana Cuadrado, Ernest Folk, a la tertúlia de...